Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Etc. L'han agafat, l'han posat al mig, l'han utilitzat i han intentat fer-lo servir de llumí per encendre un foc. I ells aprofitar-se d'aquest foc per aconseguir la candidatura. És tan descarnat, tan bèstia i sobretot dintre del gènere, polític que vol arribar al primer en una cursa electoral, utilitza el que sigui per aconseguir-ho. Això és agafar una gasolina tan inflamable que és una irresponsabilitat que em sorprèn. He sentit Mélenchon, era previsible que sortís, diguéssim, a intervenir per aquí al mig, però em sorprèn i li volia demanar a la Laia que no hagin sortit més veus autoritzades. Potser jo no hi he arribat perquè no he estat prou atenta.
Aquí jo crec que l'esquerra ara mateix té molta menys potència que la dreta. Mélenchon, la França Insubmisa, és l'únic partit aquí a França que ha defensat el poble palestí i això li ha costat pràcticament, o li està a punt de costar la unió parlamentària que té amb tots els altres partits de l'esquerra, com els socialistes. És a dir, que a la França Insubmisa, que és, insisteixo, l'únic partit que ha defensat el poble palestí, per fer-ho ha tingut molts problemes polítics i està tenint molts problemes polítics dintre del seu grup parlamentari de NUPES, que es diu, que és la coalició de les esquerres, gairebé tots els partits d'esquerres al Parlament i estan a punt de trencar aquesta coalició. Però sí, la França Insubmisa ha defensat el poble palestí, ha condemnat, evidentment, l'atemptat, però considera que Hamas té la seva raó d'existir.
Aviam, per cert, la Cris Puig acaba d'ensenyar una fotografia que, a més, ara veiem també que en una televisió, no sé quina era, privada d'Espanya, entre 3 o del 5, ensenyaven que és la fotografia on seria, hi hauria la polèmica. Sí. Més, també, que és una fotografia de Benzema
amb un imam radical investigat per la decapitació del professor Samuel Paty i que diuen que seria l'origen. Bueno, clar, és que han intentat rascar de quina manera es podria justificar això, perquè costa de justificar-ho, sobretot quan qui l'ha acusat no presentava proves. I ara he vist que en parlaven alguns mitjans i que d'altres la publicaven, una foto de Benzema amb aquest imam.
Clar, si sobre París,
imam,
aquest
imam va estar investigat efectivament per l'assassinat de Samuel Paty, però va ser absolt, és a dir, no el van acusar formalment de res. Va estar investigat, però formalment mai se'l va acusar de res.
Jordi Bosch.
Home, per donar una mica una visió complementària, pues, la Laia ens ha donat molta informació. A veure, primer, el que voldria dir és que quan un personatge públic, i voldria acabar sencer el que diré ara, quan un personatge públic, com en Benzema, fa un tuit, ha d'assumir les conseqüències. Perquè estem cansats en el programa, jo crec que un cop al mes surt el tema dels twitters, perquè, almenys a la tertúlia, perquè realment el tuit que ha fet en Benzema, hi ha desenes de gent del món de l'esquerra o simpatitzants amb la causa palestina o actors o actrius o literats o periodistes o qui sigui, que l'ha fet. Gent que no ha esmentat l'atac de Hamas a Israel i l'escabatxina que va fer, sinó que només afecta, perquè són els seus, d'alguna manera. Val? I llavors, tu, quan fas això i ets un personatge públic, si critiques i has pres partit, et fots. Una altra cosa és la segona part, perquè criticar pot ser criticat, perfectament pot ser criticat, només per esmentar una de les parts dels conflictes en el seu missatge de dol. Una altra cosa és que l'associïn amb una organització complexa, com són els germans musulmans, que tenen visions diferents amb els països. Egipte estan prohibits, que tenen una vocació històrica d'intentar no ser violents, però que hi ha gent que ha fregat algunes coses en alguns moments. Aquest home no ha dit mai que tingués una simpatia amb els germans musulmans, no? i si la pogués tenir entraria en el terreny de l'ambigüitat de molta gent que li pot donar suport als germans musulmans perquè té una trajectòria històrica diferent. Per tant, això ho enllaçaria amb el fet de que el que està passant a França té una gran dimensió interna. N'hem esmentat molts, la força de la comunitat jueva. Els problemes de la Vallier, que aquí no sabem el que som, afortunadament. Els problemes amb la Vallier de majoria de gent de segona i tercera generació de religió musulmana és extraordinària. I per tant, el divendres passat ho dèiem, totes aquestes problemes són dinàmiques de política interna. Ara, jo el que sí que puc dir és que comparteixo, li deia amb la Laia, de que en Benzema és un home que no té el punt, diríem, d'agressivitat a la seva imatge a Espanya, que sí té a França, des de que va passar tot el tema de les violacions, que se'l va estar condemnat, va estar acusat d'una sèrie de temes, se'l va apartar a la selecció francesa, ha tingut una sèrie d'actituds que probablement no, ell no ha volgut explicar ni res, un home molt tancat amb un grup d'amics, i els he vist sopant a vegades, sempre homes, o sigui, les dones sí que hi són a la seva vida, per lo que m'arriba, però diríem amb una clara separació, i que tindria que veure amb una part d'aquesta manera d'entendre la vida dels germans musulmans amb una aplicació del Corà estricta a la vida personal i a la vida política, perquè ells reclamen que el Corà sigui la norma de vida que s'apliqui a la vida pública dels estats i de les ciutats i de les famílies. Llavors, vaja, jo crec que la part, diríem, reprovable de l'actuació que s'ha produït respecte a Benzema ha estat que se l'acusi de connivència amb sectors, diríem, dubtosos, sense cap prova. A menys que tinguin alguna prova, que pot ser que la tinguin o l'estiguin donant. Però quan fas un tuit i ets una persona pública, aguanta't, eh?
Sí, atenta a les conseqüències.
Perquè tu pots ser dret a interpretar-te,
sí,
eh? Tu pots interpretar.
Són les 10 i 6 minuts. Un moment que de seguida contesta la Laia Foresa, que li he de fer una altra pregunta interessant sobre el que està passant a París.
RAC 1. Ja estalviava amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Ponès, les cuixes de pollastre Carrefour, format estalvi per només 2,99 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Les temperatures abaixen, i també els nostres preus. Ara a CIA, les teves jaquetes i abrics preferits per dona, home i nens, al 20% de descompte. No t'ho perdis. A més, aconsegueix un 10% addicional per membres. Consulta condicions a la botiga. CIA.
Vols accelerat, papallones a l'estómac, pessigolles als ulls, cor content? Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Cinesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana a Cinesa, Los Asesinos de la Luna. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
Què t'inspira a l'hora de triar un cotxe seminou? Tenir fins a 7 anys de garantia des de la data de matriculació o disposar d'una garantia de canvi de fins a 14 dies. Arriben els dies Kia Seminuevos Certificados del 19 al 23 d'octubre amb descomptes especials i finances amb Kia Finance a través del Banco Cetelem. Vine a Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona o visita'ns a kia.com.
Personio és el software tot en un que ajuda a digitalitzar totes les teves tasques de recursos humans, perquè dediques temps al que realment importa. Menys temps gestionant vacances és més temps enfortint el compromís dels empleats. I menys temps en processos manuals és més temps per al que realment importa. Descobreix-nos a Personio.es i prova la demo gratuïta.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a Masià, carrer París, número 141, Barcelona.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, és clar. Compra-la ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Marchant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats. T'imagines conduir un vehicle 100% elèctric per menys de 200 euros al mes? Aquí a Quadis R Motors fem els teus somnis realitat. Només aquest mes aconsegueix el Kia EV6 per 199 euros al mes o el Kia Niro per 149 euros al mes. Ofertes subjectes a condicions de finançament. Consulta més informació a quadisrmotors.es o visita les nostres botigues Kia a Barcelonès del Maresme i al Baix Llobregat.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
Ja és aquí la fira d'ocasió més esperada del Maresme. Del 19 al 21 d'octubre a la SEAT de Mataró. Amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença la tardor amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros. T'esperem del 19 al 21 d'octubre. La fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
El perquè de tot plegat.
Els 10 i 10 estava el Jordi Bosch fent una... un retrat del que havia passat amb el tema de Benzema. No sé si vol dir alguna cosa a la Laia Forés sobre el que comentava en Jordi Bosch des de París. Laia.
No, o sigui, estic bastant d'acord. El que passa que jo crec que sí que és molt greu que un ministre acusi una persona de pertànyer o de tenir vincles amb un grup que certament aquí no es considera terrorista, però a altres països sí. I crec que no és, van molt més enllà d'una simple crítica, no? Es pot, evidentment, es pot dit, criticar.
Perdona. Sí. No, ho he dit, que he separat el tuit i la crítica pública al tuit d'una acusació. Mm-hmm.
Sí. Clar, aquesta és la clau, no? Que clar, que el ministre va molt més enllà de la crítica, que la crítica, evidentment, és legítima, però en el moment en què tu ja estàs acusant una persona de pertànyer a un grup que no ha presentat cap prova i a més ell ha dit que és per aquesta conducta rigorista amb l'islam que té Benzema, més enllà d'això no ha presentat cap altra prova o cap altra cosa tangible, no?
Laia, una última pregunta. En París, com està el tema de les xinxes?
Ai, calla. Doncs mira, amb tot aquest tema de l'alerta terrorista ja no se'n parla. Suposo que les xinxes hi són igualment, eh? Però mediàticament ja no existeixen les xinxes.
Ja em pica tot.
Jo me'n recordo que farà qüestió de 8 mesos o així, després d'estar en un hotel, em va començar una garatera terrible. I em van dir, fa 8 mesos, tornen a haver-hi xinxes. I vaig dir, com? Es veu que no, al final no, però que efectivament aquí també n'hi ha, però el de París es veu que és un escàndol. Però un escàndol, no, Laia? Ha estat aquest temps?
Sí, és a dir, no hi ha xifres oficials perquè no és obligatori quan tens xinxes a casa dir-ho, no? Però sí que han augmentat molt les denúncies de xinxes a hotels, a espais públics, a transports públics com el metro, els trens. Mare. També se'n van detectar presons franceses. És a dir, hi ha hagut com un creixement exponencial de les denúncies o dels assenyalaments per xinxes que els experts admeten, però també consideren que s'ha fet una mica massa bola mediàtica i que estem exagerant una mica.
Mm-hmm. Per cert, una cosa que vull preguntar, que deia abans l'Ernest Folch, s'ha prohibit realment la bandera palestina a París?
No s'ha prohibit la bandera palestina, el que s'ha prohibit aquí són les manifestacions, demanant també un altre cop al ministre de l'Interior, recordem, l'ala més conservadora del govern, va decidir que prohibia totes les manifestacions pro-Palestina. Les associacions ho van portar al Consell d'Estat, el Consell d'Estat vindria a ser com una mena de tribunal constitucional, i el que ha dit el Consell d'Estat és que no es poden prohibir les manifestacions palestines en general, sinó que s'ha de veure cas per cas, i per exemple la d'ahir al vespre a París a última hora va ser autoritzada i va haver-hi una gran manifestació.
Moltes gràcies, Laia Forés, des de París. Fins aviat.
Adéu, molt bon dia.
Que vagi bé, bon dia. Espera't un quart d'hora, un segon, sisplau, que anem farcits.
Torna la Setmana Bio. Del 14 al 22 d'octubre viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Una cosa única? Els dies únics d'Àfia. Ofertes especials úniques amb condicions úniques només del 18 al 24 d'octubre perquè estrenis ara el teu Dacia. Reserva la teva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World. Made to scream. Made to remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Benvolgut professional, sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres enteneu perfectament el que necessita. Per això a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Naus, Choga o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic, el Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Oh, oh, oh.
Vols gaudir d'un menú deliciós i estalviar-te temps i diners? Descobreix els menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Ara i fins al 23 d'octubre, a partir de 5 euros amb 95 cèntims, decideix què vols menjar. Menú familiar, mediterrani, vegà, oriental, una solució per cada paladar. Gaudeix dels menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Bon Preu i Esclat, sempre al teu costat.
En canviar de companyia de llum, busques estalviar, un millor servei... Doncs Iberdrola dona tot això i 100 raons per passar-te el pla estable 100. Per exemple, pagues el mateix per la llum, sigui quina sigui l'hora o el dia. I a més, si vens, et donem 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contracta-la ara a iberdrola.es o truca al 924 24 24. Iberdrola, empresa col·laboradora del programa Universo Mujer.
A la tertúlia amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Una cosa que està passant en aquest estudi, que és que... Què et passa, Cris? Com la Glòria i en Jordi avui no són aquí, no ho poden veure ni ho poden viure. Que és que tenim uns torronets.
A veure, explica.
Boníssim.
De torrons Vicenç, que per cert l'altre dia vaig veure que tenien una botiga a la plaça Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume de Barcelona té una botiga, vull dir... Bueno, és igual. I he de dir que...
Bueno, i aquí a Madrid, la calle Mayor, a Madrid... Sí.
Bueno,
calle Mayor
i un altre Neptuno davant d'un celebre els títols de l'Ètic de Madrid.
Sí, sí. Doncs clar, tot això El deia perquè ara diu que venia...
Però no parles amb la boca plena.
Jo no, ja estic. Dic que la Cris Puig que parla amb la boca plena ara.
Home, estic empassant.
Clar, diu que la Cris Puig que ja venia per aquí, que ja veia paradors amb cors de Nadal. Però és que no és només això, és que Barcelona, no sé com està Girona, o Jordi a Madrid, o si has estat aquests últims dies, Glòria, per Madrid, ja hi ha llums de Nadal penjades. A Barcelona ja n'hi ha, ja.
No. Fa setmanes que estan penjades aquí.
Es van instal·lant. Exacte, però no enxufats, eh?
No, enxufats no, jo dic que estan instal·lades ja.
Sí,
alguns... Però jo crec que instal·lades és un tema de previsió.
Sí, esclar, home, esclar.
No, però és un tema de previsió. Ara, també et dic, jo l'altre dia vaig estar en una, a veure com ho explico, una gran superfície, i ja tenien una gran cadena que fan de tot, que fan mobles i roba, i a saber si m'explico bé. Vaig anar al Zara Home.
Vale.
I, escolta'm, tenien el córner instal·lat de Nadal a todo meter, ja, boles. Jo només entrava, vaig veure boles daurades i cosetes per penjar, i ninos, i vaig dir, però què és aquesta bogeria?
Jo he vingut avui...
Sí que havien engegat les llums.
Jo he vingut avui caminant per la Diagonal, i clar, veus gent amb màniga curta i els aparadors amb les coses de Nadal, les decoracions de Nadal. Sí, sí.
Bueno.
I la cançó.
Sí. Escolta, que són les 10:20. Una cosa.
A veure.
Què?
Això que parlàvem ara... L'únic que he descobert en tot aquest temps és que, més enllà del Barça-Madrid, no he vist mai un enfrontament tan bèstia entre bàndols com el d'Israel i Palestina, però afectat aquí. Aquí.
Sí, sí.
O sigui, aquí. No estic parlant de que els israelians i els palestins estan tot el dia barallant-se. No. És que és aquí. És que hi ha una batalla permanent, Glòria. Permanent.
I antiga, a més. És veritat que Catalunya és una comunitat on, a diferència d'altres punts de l'Estat, hi ha un efecte per Israel, perquè hi ha hagut una qüestió d'empatia, hi ha hagut un partit polític que en el seu moment era Convergència i Unió, i ara els seus hereus, que ja ha tingut vincles molt directes, hi ha dirigents d'aquests partits que han estat molt a Israel, que tenen relacions d'amistat, i fins i tot algun periodista també ha succeït així, i això fa que hi hagi més militància, diguéssim, en aquesta causa. Però és veritat que jo crec que no hi ha cap altre conflicte al món que desperti més passió que aquest. És a dir, estem vivint una guerra a Ucraïna, els conflictes geoestratègics del planeta són diversos, Corea del Nord, per dir alguna cosa, etc. Però aquest, jo no sé què té, potser és perquè és la terra que dona llum o que fa néixer les tres religions monoteístes més importants del planeta, i tot allò que em penja d'herència, tradició i cultura, no? Tots som de cultura judeocristiana, és la més majoritària a tot el món en nombre de ciutadans, però sí que desperta aquesta passió. I jo crec també pel fet de que la balança històrica és molt difícil de desequilibrar. Jo diré que en la meva vida com a periodista, 35 anys, més de 35 anys, és la pregunta que més m'han fet. La gent sempre pregunta coses. Escolta'm, tu què opines d'això? O explica'm de què va aquest tema, que no ho entenc, no? Aquesta pregunta és la transversal que durant aquests 35 anys més persones de forma més diversa, amics, coneguts, familiars, m'han fet. Explica'm què passa, per què estan així. I com que és una explicació molt complicada, amb molts matisos, molts actors, i hem parlat de que Hamas està finançada per Iran, la situació és molt més complicada que explicar el tema del territori. Però sí, jo crec que hi ha aquesta barreja d'una situació molt complicada en un lloc molt geoestratègicament delicat, però que apela... Aquest és un país, Espanya, que va fer fora jueus i musulmans. Aquí també tenim un passat amb aquesta història. I l'antisemitisme, com l'odi cap al moro, per utilitzar aquesta expressió tan històrica, també hi és com a substrat. Eh? Tots aquests espanyols, no?, que apel·len al cid campeador i tota aquesta història, va per aquí també una mica, no?, aquest substrat. Llavors això jo crec que explica aquesta passió i aquesta violència en un conflicte que no passa a la nostra terra.
Per cert, una última hora, com que estem allò, estem tots dels nervis en aquest context d'alerta que estem tots plegats. Aquest matí hi ha hagut una falsa alerta de bomba a l'estació de Totxa a Madrid,
que faltava.
Llegim a l'Espanyol que s'ha avisat els TEDx perquè resulta que hi havia una motxilla sospitosa a la zona on s'agafen els taxis a 6:45 del matí. Corre, talleu l'accés dels taxis a l'estació durant 1 hora i mitja, però a les 8 s'ha constatat que n'hi havia aquest risc perquè era una motxilla amb roba. Bueno, el que dèiem, perdó. Aquí tallat algú i no sé qui.
No, a mi, però molt, sí, molt ràpid.
Oh.
No. Enllaçant el que deia la Glòria i amb la teva pregunta, Jordi, és que Israel-Palestina és un assumpte intern. Sí. Aquesta passió s'explica perquè la gent ho viu com un assumpte totalment intern. I jo crec que, o sigui, una de les explicacions, a banda del que estava explicant molt bé la Glòria ara i de tot el passat que hi ha aquí, o sigui, de tot el que arrosseguem des de fa tants anys, jo crec que l'enfrontament s'explica per una variable bastant senzilla, que és que Palestina és l'esquerra europea i Israel és la dreta europea. Tot això hi ha excepcions, eh? Tot això hi ha excepcions i tal, però bàsicament, si mireu les reaccions a França, Itàlia, Alemanya, Espanya, veureu com, o sigui, que clarament hi ha una reacció pro-Israel de la dreta, hi ha una reacció pro-Palestina de l'esquerra. I l'enfrontament s'explica bàsicament per això, i és, o sigui, Palestina ha estat tradicionalment una bandera de l'esquerra, a Espanya especialment, i Israel, com explicava molt bé la Glòria, també a Catalunya ha estat especialment una bandera de la dreta catalana. Llavors, amb tot això, quan ha arribat el conflicte, jo crec que dels dos bàndols hi ha hagut serioses dificultats per trobar matisos i per trobar grisos i per trobar complexitats amb tot això. Jo, la primera reacció de l'esquerra li va costar molt condemnar l'atemptat de Hamas. I condemnar aquella primera incursió terrible de Hamas a Israel. I després, a la dreta, en general, europea, espanyola, catalana, li ha costat molt poder introduir en el seu discurs de suport a Israel trobar un discurs de condemna d'atemptats evidents a la població civil. Llavors, arriba a l'hospital i llavors ja l'enfrontament es fa absolutament insalvable. Però jo crec que s'explica per això, perquè és un assumpte de política interna.
Jordi Bosch?
A veure, si parlem d'Espanya, jo faria una lectura una mica diferent. Durant l'època d'en Franco, el govern i el règim era pro los hermanos de los pueblos árabes, pro palestí, pro tot el que vulguis. Israel no hi havia ni relacions diplomàtiques. És cert que han passat moltes dècades i que hi ha hagut una evolució i puc compartir part, però només una part, del que ha dit l'Ernest en el tema de l'associació dreta i esquerra, que també és molt conjuntural dels últims anys. Probablement es consolidi, eh? No et dic pas que no. Però fixa't quina evolució ha tingut tot això, bueno, les famoses escenes d'en Suárez abraçant-se amb l'Arafat, etcètera. És a dir, això ha anat canviant. Li va costar molt a Felipe González reconèixer l'estat d'Israel, i era una cosa que no es podia deixar de fer, era una anomalia que Espanya no volgués trencar amb la seva relació amb el món àrab, i que, bueno, que al final hi havia uns raons històriques, etcètera. S'ha parlat molt, sobretot els mitjans de comunicació, també de la tendència propa a Palestina que tenen alguns mitjans de comunicació, els periodistes, perquè tots tenim la nostra ideologia, i amb aquestes coses es nota de forma més barata que quan és un tema intern. Malgrat que estic d'acord en que cada cop aquestes coses són més internes. Però si parles d'una cosa que està passant al teu país, t'has de mullar una mica més. Si parles d'una cosa que està passant a fora, pots mullar-te... Pots
anar-hi més a fons.
Pots anar-hi més a fons, efectivament. Jo crec que la diferència, respectant totes les posicions, i ho veig més enllà del que ha passat en els últims 3 o 4 anys, sinó, diríem, els últims 20 o 25 anys de l'evolució d'aquesta història, és que els sectors espanyols i catalans, però palestins, són bastant antisionistes. I els sectors pro-israeli, espanyols i catalans, són pro-israelis, però no són tan anti com anti-palestins, anti-etcètera, etcètera, com poden ser l'altre sector, probablement perquè reconeixen, des de la defensa d'Israel, existir a defensar-se, que abusa de determinades històries.
Sí, jo, llavors, fixa't... Jo no estic d'acord amb això. Jo crec que
això, això ho he parlat molt amb molts companys periodistes durant molts anys, perquè és una taula de debat. Mm. I probablement això estigui canviant en els últims anys, i per tant l'actitud que hi ha de, respecte d'Israel, del sector pro-Israel, ja comença a incloure. Per això he dit, Ernest, que això ha començat a canviar, però històricament no ha estat així. Històricament no ha estat així.
Molt breu, jo només vull afegir que en el cas d'Ucraïna i Rússia no hi va haver tants problemes, diguéssim. És a dir, clarament hi havia una tendència a considerar qui era l'invasor i qui era l'envaït, val? Evidentment, jo, la lectura que faig, quan deies tu que dretes és Israel, esquerres és més pro-Palestina, amb una excepció, que clarament són els Estats Units, o sigui, Estats Units ha estat sempre pro-Israel i ara mateix hi ha un govern demòcrata i, per tant, diguéssim, segueixen donant suport a Israel, però jo hi veig darrere clarament una economia rica com és Israel, és a dir, als països on està i el bacallà els interessen bones relacions amb un país que econòmicament és molt potent, diguéssim, i que té una economia rica, i que la població jueva arreu del món...
El petroli.
Correcte, i a més Estats Units sabem tots que la comunitat jueva és molt rica també, i tenen, o sigui, grans imperis i grans fortunes. Llavors, em dius Alemanya, una explicació molt patillera, si em permeteu, però segurament la redempció dels crims comesos durant una etapa negríssima de la seva història, tenen un sentiment i una obligació, ni que sigui de suport al poble d'Israel.
Dos quarts d'onze del matí.
Ai.
Espera, que vaig a la publicitat i després anem a l'1, 2, 3, no? Que...
Quina tensió.
Que petits eren, que... Per cert, que Ramon Bertolí ens aixecava la camisa a tots, perquè Xavi Bundó, que és evidentment una persona que és la nostra diva de RAC1, però per molt diva que sigui, deia una cosa que tenia tota la raó. Diu, escolta, el Bertolí i jo som de la mateixa generació i jo vaig veure l'1, 2, 3, però vaja... Sí, el Bundó em diu literalment, és que els estic buscant perquè entre els múltiples missatges el Xavi Bundó em diu: a veure, no fotem, jo tenia 20 anys amb el La Rodera, o sigui, 20 anys. Bertolí podria,
diu, no, sí.
El seu, el del Bertolí, igual que el del Bundó, és el del Jordi Estadella quan tenia 8 o 10 anys.
Al mig.
De 8 o 10 anys.
Jo sóc època Mayra Gómez Kem.
Jo ja vaig veure de molt petit. Kiko Ledgar, però poquet.
Kiko Ledgar.
Poquet,
però jo
poquet,
petitona,
poquet.
Petitona, petitona.
Correcte. Sí. Nosaltres som de la generació Mayra.
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 Sí. I una mica d'Estadella, també,
I de Bax.
I de Bax, sí.
Sí,
sí, home, sí, Bax.
Bax.
Jo crec que en la Roderia va anar pel Pedregà. Però feu un moment que de seguida parlem amb el...
Jo ho vaig veure.
Amb el fill del Chicho... I amb una altra persona que està darrere del 9-1-2-3.
Torna la setmana bio. Del 14 al 22 d'octubre viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Parlem de cotxes, parlem de tecnologia, parlem del plaer de conduir, parlem de Renault. Descobreix tota la gamma Renault i aprofita els nostres dies únics del 18 al 24 d'octubre per portar-te el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Anuncia el registrat a 4.000 metres.
De vegades, per fi al pas et cal una empenta! Òptica 2000, faràs un salt en la comoditat de les lentilles iExpert, amb especialistes en salut visual i un mes de prova gratis. També amb lentilles progressives. Troba'ms al Corte Inglés o demana cita a òptica2000.com.
Un 2%.
Apunta't gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Sentir la brisa del mar, conocer nuevos rincones. La experiencia te enseña lo que quieres y lo que te gusta. Por eso los viajes del IMSERSO son experiencias para gente con experiencia. Inscríbete ya a los viajes del IMSERSO con Betravel, agencia autorizada. Llama al 902-200-400 o ve a tu tienda más cercana. Inicio de ventas el 26 de octubre. Betravel, déjate llevar.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Ja és aquí l'IMSERSO. Visita la teva agència al Com Viatges més propera i a viatjar. Circuits culturals, turisme d'interior, costes, illes i molt més. Fes la teva maleta i escapa't. Més de 50 anys coneixent milions de viatgers fan que parlem viatger. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Només fins al diumenge 22 d'octubre, totes les joguines d'Hipercor tenen un 40% de regal.
Nines, peluixos, cotxes, jocs de taula...
Tots amb un 40% de regal.
Que podràs utilitzar en una pròxima compra en qualsevol departament d'Hipercor.
Aprofita-ho només fins diumenge.
A Hipercor i a Hipercor.es. Consulta'n les condicions.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Madrid, Madrid, Madrid. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Amb Viatges al Corte Inglés, escapa't a museus, als millors musicals i teatres o als teus parcs temàtics favorits i allotja't en els millors hotels. Deixa't assessorar per experts i reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta't les condicions a Viatges al Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
10 i 36 minuts. Doncs un, dos, tres, ha tornat 19 anys després, que es va emetre per última vegada a la tele. Chicho Ibáñez Serrador va crear aquest concurs familiar l'any 72, fa més de 50 anys, va revolucionar la televisió. Ahir el seu fill, Alejandro Ibáñez, ha recuperat el concurs que es va emetre a Televisió Espanyola durant 3 dècades i l'ha transportat fins a una plataforma, concretament a Twitch. Aquest matí volem analitzar el retorn d'aquest format tan esperat per molta gent amb l'Alejandro Ibáñez, que repeteixo, és el director de l'1-2-3 i el fill de Chicho Ibáñez. Hola, Alejandro, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Pol Torrents, miembro del equipo de producción y creación de continguts. Bon dia, ¿qué tal, Pol?
Hola, bon dia.
Bon dia. ¿Cómo fue la gala de ayer? Alejandro, ¿las expectativas que teníais se cumplieron o os quedasteis por debajo?
No, las expectativas se cumplieron por encima porque esto yo creo que hemos, los resultados a nivel profesional y personal han sido muy, muy positivos. Hemos conseguido hacer algo muy difícil, que es hacer un concurso con esa magnitud y en directo. Y luego el resultado de la crítica nuestra, nuestro público, el público de Gref, ha sido maravillosa. Todos lo han pasado bien, tanto en el público como en la audiencia que estaba asistiendo al programa. O sea que realmente nuestros resultados están por encima de lo que pensábamos.
¿Audiencia?
¿Eh?
¿Se sabe la audiencia o no?
Pues ahora estamos con un pico de millón y poco de visualizaciones, luego en la audiencia en directo no me acuerdo, no lo estuve ni mirando.
Ajá. ¿Falló alguna cosa?
Fallaron muchas cosas.
Por ejemplo, ¿lo peor para ti de ayer?
Lo peor, el estrés de querer terminarlo y que eso nunca acababa. Pero es un directo, es el primero que se hace, es el 1-2-3 con tantas las complejidades que tienen y lógicamente fallan muchas cosas, pequeñas, grandes, pero teníamos a David de Greff, que es resolutivo y lo ha hecho como si fuese un gran presentador y que lo es de televisión.
Hay una pregunta que siempre uno se puede hacer ahora hablábamos que hay gente en esta mesa, está Gloria Serra, está Jordi Bosch, está Ernest Folk, está Cristina Puig, la mayoría vinculados la mayoría vinculados al mundo de la televisión directo o indirectamente. Y es cierto que yo tengo una pregunta. La mayoría, todos los que estamos aquí, a la pregunta que hemos hecho a las 9 de la mañana de si cuando éramos pequeños o jóvenes veíamos el 1, 2, 3, si la respuesta era sí o no, ninguno ha contestado ni sí o no. Todos han contestado mucho. que lo veían mucho. Unos se acuerdan, son de la generación, la mayoría, de Mayra. Algunos nos acordamos, pero muy poco, del blanco y negro de Kiko Ledgard. Y muchos se recuerdan también a Jordi Estadella, o a Josep Maria Bax, o a Miriam Díaz Aroca. ¿De acuerdo? La pregunta es si el 1-2-3 ahora funcionaría si volviera algún canal de televisión convencional.
Pues la prueba lo tienes con el Grand Prix, ¿no? El éxito que ha sido en Televisión Española, y ha sido el mejor éxito de este año, ha funcionado. Y yo creo que es cogiendo y estudiando la audiencia que hay ahora, y lógicamente actualizando y sabiendo el ritmo, y yo creo que tendría muchas posibilidades de funcionar bien.
¿Tú has querido que sea en Twitch y no en una televisión convencional, o realmente no has tenido ninguna oferta de la televisión convencional?
He querido yo que sea en Twitch, así que ha habido ofertas, pero yo quería hacer un Twitch para un público que no... Yo quería hacer un 2-3 para un público que no conocía el 1-2-3. Quería hacer que fuese un entretenimiento en Twitch con la mano de alguien que me parece espectacular, que es David, para un público que es muy difícil arrastrar a las teles, ¿no? Y da la libertad de a nosotros creativas de probar, y también esto ha sido también un poco un piloto prueba de que, oye, pues mira, si nos ha funcionado aquí, pues posiblemente puede funcionar en un canal. Pero bueno, hay que pensárselo, si, porque esto de hacer un 2-3 realmente es hacer un monstruo. Y todos hemos acabado con un agotamiento mental brutal hacer este programa. Esto se hacía antes en una semana y nosotros lo hemos hecho en 4 horas. Entonces es complicado. Ya me lo pensaría yo si alguien quiere volver con esto, decir, vale, hacerlo vosotros, soy yo por detrás, no voy a consumir mi vida en esto.
¿Cada cuándo lo vais a hacer?
Ahora vamos a ver, esto, el Twitch es una manera de consumir diferente el entretenimiento, y la idea es, si de Gref le apetece, nosotros nos apetece, pues trimestralmente, cada 2 meses, cada 4 meses, hacer un especial, un 1-2-3. Pero no sería semanal, y como mucho una vez al mes, o como mínimo, ¿no? Como mucho. Pero bueno, ahora vamos a descansar, a bajarlo todo al suelo, ver resultados, ver lo que hemos aprendido, que has aprendido muchísimo, y si nos apetece y a Gref quiere seguir con ello, pues pronto habrá otro.
Ayer vi, evidentemente, como fue muy largo, no lo pude ver todo. Vi la alfombra calabaza, vi luego el principio del concurso. Creo que hubo un problema, que es que los concursantes no se sabían el concurso. Seguramente por juventud.
Sí, es por juventud. Mira que se les repasó, nervios, pero sí que había esa... en qué nos estamos enfrentando, y haberles sacado de sus burbujas de trabajo. Son chicos que pasan el día en su curro, en TikTok, en streamers, en YouTube, y es que no tienen tiempo para nada más. Pero los resultados al final con todos ellos es que se lo pasaron fenomenal, y todos pidieron que querrían volver otra vez a hacer una experiencia similar.
Si ahora te volvieran a decir en una televisión convencional de volver a hacer el 1-2-3, ¿lo aceptarías?
Lo aceptaría por negocio, pero digo, lo acepto, pero yo no lo dirijo.
Claro, es que el consumo... ha habido un problema, que mucha gente puede decir, es que el último 1-2-3 no funcionó, o funcionó menos. Bueno, también pasa una cosa, el último 1-2-3 era cuando ya habían las televisiones privadas en marcha, ya no era cuando había... No, esto es una evidencia, ¿no?
Sí, mira, Pol te quiere comentar algo sobre
això. Sí, Pol, digues.
Hi ha una cosa interessant, fent la documentació del programa, vam revisar totes les declaracions del Chicho, i el Chicho sempre començava tots els programes parlant de la temporada anterior, i des de l'any 80 pràcticament, o l'any 80 quan el programa va tornar després del Kiko Ledgard i companyia, sempre va dir el mateix, que tothom recordava la era anterior del programa com molt magnificada. No? Llavors, nosaltres vam començar el programa amb unes declaracions del Chicho dient que, si us plau, que la gent es fiqués un xip nou, que el programa té l'essència, però que moltes vegades recordem coses de la infància com molt, molt magnificades. No? Llavors, jo crec que a la versió de la Rodera li va passar una miqueta això, que la gent recordava l'època dels anys 80 com el gloriós, però fins i tot als anys 80, quan el programa va tornar amb la Mayra, el mateix Chicho deia que la gent s'havia oblidat del Don Cicuta i tenien magnificat el programa, no? I això es va seguir insistint durant anys anys rere anys, no? I sí que l'arribada del programa, ja l'última versió que es va fer, ja patia una miqueta bastant d'això, no? Del record. Per això nosaltres ahir vam començar el programa també recordant aquestes paraules del Xitxo, dient que això és com quan recordes el primer amor o quan recordes una pel·lícula que vas veure d'infància i ho veus més, anys més tard, i llavors tens un record magnificat.
A mi em va encantar ahir presentant The Gref, t'ho he de dir, Pol.
De Gref ho va fer molt bé, per mi és un dels grans comunicadors nous que tenim. Jo vinc de la televisió tradicional, també sóc streamer, o sigui, tinc les dues potes, i veure com treballen és un xoc de, és un xoc cultural, perquè té una altra manera de fer, a l'hora de produir, saps? A l'hora de fer la preproducció, de com s'enfrenta ell al guió, com treballa, i si el veieu treballar en distàncies curtes, passa com l'Ibai, és gent que són unes bèsties perdades de la comunicació.
Ara hablábamos de Luis La Rodera, Alejandro, però és que me ha llegado una cosa que no sé si és verdad o no, que en la libreta de notas de tu padre, que tomaba mucho de la posibilidad de presentar ese 1-2-3, había un nombre muy interesante en aquella lista para presentar ese 1-2-3 del año 2004. ¿Es verdad que en esa lista estaba la actual reina de España?
Sí. Leticia estaba ella, a mi padre le encantaba cuando Leticia presentaba los noticieros. Tenía muy buena relación con ella y veía que era una gran comunicadora en su momento. Y sí recuerdo yo estar con mi padre y ser una de las opciones de la vuelta del 1-2-3 del 2004.
¿Pero no fue la principal y fue Luis primero? ¿O ella dijo que no?
No, ella no creo que dijo que no. Yo creo que, no sé si se lo habló, sí creo que estuvieron comiendo. Todo esto antes de que ella fuese princesa, ¿no?
Hombre, claro.
Pero igual ya salía con quien salía, ¿no?
A lo mejor sí, pero eso no
lo
sabíamos.
Me parece que llegáis en mal momento, ¿no?
Pero no, luego salió Luis, ¿no? Porque mi padre se enamoró de él en unas entrevistas en Zaragoza y fue como se enamoró de su manera de presentar, de cómo era, y fue el candidato cuando le conoció en ese momento, lo tenía claro. Pero sí que Leticia fue una opción, no sé si se llevaron a hablar de ello, pero sí que era las como de esas primeras, bueno, ¿y quién lo presenta? Eso que vas tirando nombres encima de la mesa, ¿no? Y ya estaba ahí.
Gloria Serra, ¿algún comentario?
No, senzillament que jo crec que sí que tindria èxit i pel motiu que ella explicava. És a dir, en aquests moments a la televisió crec que hi ha una demanda d'entreteniment familiar. El que passa és que el problema que l'entreteniment familiar abans tenia un arc molt ampli, i aquí li venia la seva pregunta, perquè arribava fins als adolescents i fins i tot més, i ara es queda realment en famílies amb nens molt petits, que jo crec que ha estat l'èxit del Gran Pidix, que ha unit a avis, que molt sovint s'ocupen dels nens a l'estiu, o una temporada a l'estiu, i els seus nets més petits, més l'àrea més infantil. No sé quin impacte podria tenir aquest programa, o si se l'hauria de fer més gamberro perquè impactés en generacions més joves, o en la franja aquesta entre els 15 i els 35, per dir alguna cosa. Potser hauria de fer la pregunta en castellà.
Sí,
perdó,
sí, pregunta,
ara acabo de caire en ello, sí. Perdó. Sí, sí, la pregunta era, discúlpame, la pregunta era si cómo podría llegar este formato que es muy familiar y que por ese lado conecta con el Grand Prix a un público más maduro, entre 15 y 35, que a lo mejor querría una cosa un poco más gamberra, si eso no haría incompatible con el formato que era tan blanco.
Yo creo que sí, es buscar los nuevos talentos que hay, buscar lo que ven nuestros hijos y complementar lo que se ve hoy. Yo creo que el 1-2-3 es un programa familiar que tiene todas las patas para innovarlo, y es el talento que hay, ¿sabes? Yo realmente en este 1-2-3 y en el ejercicio que acabamos de hacer, cuando vimos la subasta, veíamos la esencia del 1-2-3. La esencia del 1-2-3 está en esa subasta. Algunos cómicos que pasaron gustan más, otros gustan menos, pero fue muy entretenido. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Es la comedia, es el ritmo del programa, las caras que ves ahí. Y lo que decía mi padre una vez, y bueno, nuestra intención es entretener y sacar una sonrisa.
Don Jordi Bosch.
Hola, Alejandro, ¿qué tal? Y David también. Bueno, yo tuve ocasión de tratar mucho con tu padre. Yo fui 15 años el número 2 de Televisión Española y coincidí con él mucho. Cuando iba a ver a Ramón Colom y tenía que esperar mucho, mi despacho estaba al lado y nos fumábamos unos puros estupendos. Tengo aún guardado un libro que me dedicó, aún creo que era un VHS, aún lo tengo guardado, con de historias para no dormir, que recuerdo que ponía, lo sé de memoria, amigo Jordi, recuerda que el verdadero miedo está en lo que no se ve. Bueno, en fin, y lo guardo con mucho cariño, y yo viví como espectador joven, pues todo eso que tú estás de niño, yo lo viví, esa primera etapa, pero luego a mí me ha parecido que un 2-3 tiene todos los ingredientes para ser un producto extraordinario. Está, fíjate, has hablado del Grand Prix hace un momento, y con el Grand Prix ha pasado un poco lo mismo. Es decir, se comenzó a hablar de que el Grand Prix podía volver en un tweet o en, y acabó volviendo a Televisión Española porque su productor se empeñó, Carlos Borsenman, en llevarlo, y ha sido un éxito. Fíjate ahora que otro formato importante, creado con dos personas que tuvieron con tu padre pues admiración mutua, como Toni Kroos y José María Mainat, pues que es Operación Triunfo, va a volver, pero vuelve a Amazon. Es decir, a otra manera de entender la televisión. Las marcas no son muchas y están ahí, y viviremos, pues yo creo, pues este resurgir de las marcas. Yo os deseo mucha suerte en todo esto. A mí me consta que tú tenías ganas de darle una salida cuando tocara la reaparición de 1-2-3. Me ha sorprendido lo de Leticia porque, bueno, pues quiere decir que tenía olfato tu padre para ver eso. El contrato con La Rodera para presentar se lo firmé yo, además, en 1-2-3. Entonces, antes de pasároslo y tal. Bien, yo creo que Grand Prix forma parte de esta anécdota de poder volver recientemente, pero yo creo que 1-2-3 tiene ese ingrediente para ir reapareciendo, porque forma parte, tiene todos los ingredientes, además de formar parte de la historia de la gente, tiene todos los ingredientes para triunfar. Y os deseo mucho éxito desde el recuerdo pues agradable de nuestra relación profesional y también personal, y de aquellos puros que nos fumábamos en mi despacho. Y por tanto, hombre, pues no he tenido ocasión de verlo, pero voy a recuperarlo, porque como tú dices, esta es otra manera de ver televisión. Y por tanto, cuánta gente te vio en ese momento es indiferente. Vas a ir acumulando. Entonces, esto es muy importante, que el entretenimiento también llegue a esta nueva forma de ver televisión.
Eso es. Molt bé. Algun comentari més, Cris Puig?
Bueno, jo, pues nada, era superfan de 1-2-3. Jo esperava los viernes por la noche, que era el día que me podía ir a dormir tarde. Y además era el día que hacían 1-2-3. Yo era feliz porque hacían este programa y acababa muy tarde y era una excusa perfecta. Simplemente, a mí me gustaría que se pudiera seducir a los jóvenes para que vieran la tele convencional. Es un comentario muy boomer. Yo he trabajado en teleconvencional, yo doy clases de teleconvencional y tengo la sensación, no, es la evidencia de que los jóvenes única y exclusivamente consumen Twitch y redes sociales. Quieras o no, la tele tienes una en el comedor, algunos la tienen también en la habitación, yo no lo he hecho nunca, pero en el comedor hay una cosa como mucho más familiar, con un teléfono móvil, tú te aíslas en tu habitación y miras lo que te apetece en las redes o en los canales de Twitch. Entonces, no sé de qué manera, y si tiene que ser con el 1-2-3 que vuelva a la tele convencional, pues bienvenido será, pero sí que creo que de algún modo tendríamos que volver a seducir a la gente joven para que volviera a la tele convencional, para que la viniera por primera vez a la tele convencional, porque hay grandes cosas que se pueden hacer en la tele convencional. Y al menos que no miren la tele como un acto muy individual, ¿no? O los programas con sus cascos y sus auriculares y sus ojos única y exclusivamente mirando una pantalla de teléfono móvil, sino comentándolo con toda la familia, con unos amigos, con unas pizzas, ¿no? Y puede resultar un comentario como muy de mujer mayor y de abuela, pero sí que tengo la sensación que estas cosas ya no ocurren.
Jo, si em permets un comentari al respecte.
Sí, Pol.
Hi ha dues coses al respecte a això. Twitch, una de les coses que ha canviat és la unidireccionalitat del missatge. Nosaltres ahir teníem molt present el chat i la interacció amb el públic, amb la qual cosa això la televisió és una cosa que encara no ha adaptat, no ha recollit, no, perquè es pot fer, eh? Però per una altra banda, jo veig, el Gran Prix va fer una aposta molt interessant, que és cridar a la gent de Twitch a que veiés Televisió Espanyola. Nosaltres hem apel·lat a la inversa, cridar a la gent gran que no veu Twitch a que vegin Twitch, perquè crec que un dels problemes que tenim socialment és que la gent jove està en unes xarxes i la gent gran està en unes altres xarxes, i sí, no hi ha una bidireccionalitat. La gent jove té accés a la televisió i la gent jove sí que veu televisió, perquè al final Gran Hermano i altres formats d'aquest estil sí que els veuen. No dic que si és el que hem de veure o no hem de veure, però la gent jove, diguéssim, té més introduït el poder veure la televisió. El que sí que segur que no passa és que la gent gran no accedeix a Twitch.
Correcte.
I aquest salt generacional crec que també s'ha de trencar en aquesta bidireccionalitat, no? I per una altra banda, també entendre que quan fem alguna cosa a Twitch, jo faig televisió tradicional, de vegades a Twitch. A Twitch, per exemple, a l'hora d'entendre les audiències, abans ens preguntàveu quanta gent ens havia vist, també s'hauria de calcular quants TikToks han aparegut en les últimes 24 hores, perquè les xifres són brutals, o quantes interaccions hem tingut a altres xarxes socials, com per exemple que la gent jove, per exemple, es junta per veure els nostres programes a Discord, que és una xarxa social de la que no es parla, però tota la gent jove està allà massivament.
Però que cadascú està amb el seu telèfon, no?, segurament. És a dir, jo m'he trobat amb gent, amb classes, on tothom té el seu telèfon, exacte, i hi ha 10 persones assegudes i entre ells no es parlen i s'estan mirant el seu mòbil, no?
O
és
una cosa que ens passa. O estan parlant per Discord, tens un al costat de l'altre.
Bueno, doncs imagina't, sí, així...
T'agraeixo, Pol, que ens hagis acompanyat. Moltíssimes gràcies, Alejandro.
Moltes gràcies.
I hasta la pròxima. Que sigui un èxit i que...
En Pol li ha dit David, eh? Perdó.
Sí, no. I una cosa, perdó. I una cosa muy importante. ¿Antes de Navidad otro o no, Alejandro? ¿No llegáis a tiempo todavía?
No, llegamos, pero te digo que estoy reventado.
Está reventado, imagínate. Y depende de ti, o sea, que si está reventado... Bueno,
y de Gref también. Sí, sí. Esto es para disfrutar de la vida, disfrutar de la tele y reírnos los que lo hacemos para quien lo hacemos.
Un abrazo y suerte, Alejandro Ibáñez. Gracias.
Muchas gracias.
Al director del programa, fill de Chicho Ibáñez Serrador, i Pol Torrents, membre de l'equip de producció i creació de continguts. Pol, moltes gràcies també. Que vagi bé.
Gràcies.
Gràcies. I a Arnau Mañé, que el nostre company que ha fet avui de recepcionista, de tècnic i de tot menys de locutor. 5 minuts i les 11, anem acabant, però falta el Xavi Puig. Un moment. Sí.
Una cosa única, els dies únics d'Àfia. Ofertes especials úniques amb condicions úniques només del 18 al 24 d'octubre perquè estrenis ara el teu Dacia. Reserva la teva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Cada cop estires més el braç per poder llegir el WhatsApp? Et costa llegir les etiquetes al supermercat? La vista cansada ha arribat. A Cotet et volem ajudar. Emporta't unes ulleres progressives o de sol graduades des de 189 euros i te les financem a un any sense interessos. Cotet, especialistes en salut visual i auditiva des de 1902.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Navega amb Costa Cruceros. Reserva ja el teu creuer tot inclòs des de només 699 euros per persona i gaudeix durant 8 dies del millor entreteniment a bord i viu una gran experiència. Consulta condicions i reserva el teu creuer Costa a la teva agència Alcom Viatges. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatger. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
El per què de tot plegat.
Caminem desesperadament cap a les 11 en punt del matí, al qual ens falta un minut i mig, però abans, Xavi Puig, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora, bon dia.
Tot bé?
Estava pensant que l'Alejandro Ibáñez,
sí,
que un programa i rebentat, com deus estar tu ara, no? Basté, perquè sí, l'he vist molt cansat, eh?
Sí, sí. Però...
el fill d'Ibáñez Serrador amb un programa.
Molt cansat, sí, sí, molt cansat. Sí, sí, com molt cansat, i no sé si li hauran molt bé l'audiència, diu, però no sé jo si... Clar, jo em pensava que tornaven per fer un, dos, tres cada setmana.
Bueno, rebutjant dir que el dirigiria, diguéssim, no?
Un, dos, tres, no sé si arribaran al tres, ja t'ho dic ara, que no ho veig clar.
A veure, en fi...
A veure, en fi. Molt bé, endavant, anem a la centrifugadora.
Va. Que continuem ben enfangats amb la guerra Israel-Hamàs, o com diria Nando Jubany...
Quin cacau!
Això, quin cacau, eh? Ha estat una setmana marcada també per la notícia de la mort d'un investigador després de treballar durant mesos en un centre de la Universitat de Barcelona.
Però ell era conscient que estava en un laboratori que no complia els requisits per aquelles mostres? No ho sabem.
No ho sabrem, ni ho sabrem mai perquè es va
morir. Perquè és mort,
aquesta senyora. Ho sabem a través dels 8 que estaven allà amb ell.
Ell, difícil que ens ho expliqui, per no parlar dels cadàvers que hi ha al teu congelador, Basté.
You'll never walk alone. Poden caminar alguns lloms de tonyina. Endavant.
Quants Walking Dead hi deuen haver allà dins, entre peixos i pollastres diversos?
No, també pots repetir una mica el ball d'això?